Ràdio Vilafranca.
Reprenem el Penedès en xarxa al fil del tema de la setmana que avui gira al voltant de la Pasqua, de la Setmana Santa. A Ràdio Sant Sadurní ja ens espera el nostre company Miquel Cuenca per aprofundir una mica més en l'àmbit cultural i religiós d'aquests dies.
Doncs nosaltres que tornem en el tema de la setmana en aquesta segona part i ho fem en la vessant religiosa, en la vessant cultural. Nosaltres aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní tenim el mossèn Carles Catasús de la parròquia d'aquí Sant Sadurní per tal d'aprofundir en aquesta celebració, la Setmana Santa. Bon dia.
Bon dia.
Si vol, anem al gra. Bàsicament, seria aprofundir en primer lloc, no? Quin és el significat més profund de la Setmana Santa per la comunitat cristiana, en aquest cas, avui en dia?
Bueno, la principal fita és la celebració de la Pasqua, que ja celebraven els jueus quan recordaven la tornada d'Egipte i van passar el Mar Roig i van tenir la seva terra, no? De fet, la paraula Pasqua significa pas. Per tant, és un pas d'una situació adversa o una situació nova, no? Com diríem el pas de l'hivern a la primavera, no? Doncs, en aquest cas, era el pas de Jesús, de la mort, de la creu i la resurrecció.
És una setmana que comença precisament aquest proper diumenge i s'allarga fins al dilluns de Pas. Hem parlat que els seus orígens són jueus. A partir d'aquí, fent aquest símil, no?, de l'evolució de la Setmana Santa, per vostè, que ho ha anat veient en el pas dels anys, com ha canviat la manera de viure aquesta celebració?
Bé, doncs, ha quedat... Jo diria que hi ha dos aspectes. Un, l'aspecte cultural, que allà on ha relat continua, perquè hi ha els grans llocs que fan les tradicionals processons, no? I Catalunya també, per exemple, a Tarragona. Doncs aquest aspecte, diguéssim, s'ha conservat perquè és un aspecte que barreja tot l'àmbit social, cultural, religiós, no? Festiu, etc. Però el que és més estrictament l'aspecte religiós ha quedat més... les comunitats, no? Les celebracions de les esglésies, no tant, diguéssim, l'ambient que antigament doncs, es vivia, que ja com que ja no vaig viure, no? Les, hi havia música, hi havia cines, hi havia teatres, és a dir, això forma part de la gent més gran, ara ja.
Hem parlat que a nivell cronològic de la Setmana Santa comença ja aquest diumenge. Si vol, podem aprofitar per comentar quins són els moments o celebracions més importants dins la Setmana Santa i el per què.
Sí, bueno, comença amb el diumenge de Rams, que és una festa molt popular, i que doncs, tot arreu té convocatòria, les places de les esglésies, amb la benedicció dels Rams i de les Oliveres, i és una festa molt bonica, perquè és alegre, no? Hi ha el canalla, hi ha famílies, i això s'ha conservat bastant, tot i que ha baixat, però es conserva, sí.
Ara ho anava a comentar perquè és precisament un dels actes més regits, no?, i que la gent encara segueix celebrant amb multitud el diumenge de Rams, perquè també, diguéssim, que connecta, no?, la infantesa i els nens amb les palmes, els palmons...
De fet, comença amb nens... els Rams, i acaba amb nens, que és la mona. O sigui, és una festa que també els infants hi tenen un protagonisme especial.
Sí. Hem parlat d'aquest diumenge de Rams. Ens aniríem ara cap a dijous.
El dijous sant, que recorda l'últim sopar, no? I després ja ve la passió i el divendres sant, que la retorregut popular a molts llocs, també fem a Sant Sadurní, de Via Crucis, amb el cos de Puricans, així aquestes persones que perden el Sant Crist i fent pels carrers del poble. Sí.
Ara que ha comentat Sant Sadurní, com es viu la Setmana Santa aquí al municipi, vostè que s'ocupa de la parròquia d'aquí a la localitat, a la vila?
Bé, aquí és un lloc discret, per dir-ho així, perquè no som una zona... Pensa que per Setmana Santa molta gent marxa, també. I per tant, no som una zona turística, nosaltres. Per tant, ens quedem els que hi som, i ho celebrem els que hi som. No és un lloc en què rebem gent que ve a viure Setmana Santa, no?
M'ha comentat el Via Crucis. Quins actes o què feu des de la parròquia que destacaria d'aquests dies?
El fem el divendres a les 9 del vespre. Ho fem tots cap als carrers del poble i té bastant seguiment i sobretot es fa amb molt silenci perquè també és un dia que és festiu, no hi ha cotxes al carrer, no hi ha gent. Per tant, diguéssim que els que estem allà podem viure amb molta pau, amb molta profunditat.
Quin és el missatge que intenta transmetre l'Església durant aquests dies de Setmana Santa?
Doncs, home, una mica aquella frase popular, no?, de que un món millor és possible o de que, doncs en sortirem, o que sigui, no? Missatges positius, perquè la vida té moments de creu, té moments de dolor, té moments en què sembla que tot s'ensorra, no? Fins i tot té la mort, té nostre, o cadascú de nosaltres, però el missatge va més enllà del sol, no? Hi ha esperança, hi ha vida eterna, aquest món pot ser millor, és primavera, per tant, el missatge és positiu, tot i que aquí nosaltres, la nostra gent, hem viscut molt la Setmana Santa del dolor, no? I s'ha quedat molt amb la dolorosa, el Crist a la creu, no? I els cants i les fetes i els plors i la gent que ha patxinada, no? Treballa. Clar, però ens hem quedat en un pontó, no? S'ha de fer el pas.
Vostè com a mossèn, aquí anem ja a més àmbits local, també de la seva tasca a la parròquia. Quin és el moment de la Setmana Santa que considera més emotiu o significatiu?
Home, jo en diria dos. Un és el diumenge de Reus, per això que hi ha els infants i les famílies, un dia festiu i bonic, no? I després la nit, que el dissabte, que és quan entrem en les Reis de les Fosques, el Siri Pasqual, que expressa la resurrecció. La llum petita del Siri, més de la foscor, que anuncia la llum que ve, no? Aquí és un moment emotiu, vull dir. Sí. El dia de la mona, quan l'últim dia refem una mona de xocolata que ens ofereix cada una la xocolata Simón. Tens la regala, és un ou grandiós que està a l'aparador. Refem berentires i els beneficis de l'ou, de tot el que recull, va per una escola de nens i nenes de Blangua, que és una població del Camerún, amb la qual tenim com un agermanament, no? I, doncs, tens un ull bonic, perquè ens tenim la sort que aquell moment surt la persona que li ha tocat, o dies després, el moment d'entregar-li la mare, no? És alegre, és bonic, i fas un gest de germenó, que surt del Miquel. I això ja fa anys que ho fa amb mi, i molta gent va comprar les tires i que col·laborar, no?
Perquè entitats locals o
si toca... Parelles de xocolata, eh?
Per tant, diguéssim que la participació és àmplia.
Sí, diversa.
La gent s'hi suma. Diversa, que és important, no, també, això?
Sí.
A partir d'aquí estem arribant a la recta final de l'entrevista. A mi m'agradaria aprofitar per comentar-li que mitjanament ja ho ha dit també, de que tot sortirà bé, de que s'ha de confiar. Però quin és el missatge que li agradaria donar a vostè als veïns de Sant Sadurní, també aquí al magazín Penedès en Xarxa, per aquesta Setmana Santa, ja que hi som i tenim aquí el mossèn, doncs, d'aprofitar-ho.
Sí. No, jo crec que això, que agafem el positiu, el missatge d'esperança, però que entre tots ho hem de fer, no? No hem d'esperar que les coses ens les facin. I vivim en un moment social i polític i que no és fàcil. I la gent potser no vivem amb una alegria miretes continguda, no? Ja que el que es viu actualment ens haurà que poder fer expressions i signes d'esperança amb la gent, amb les famílies, amb els veïns, amb els avis, la gent que tenim a prop. Si un també viu així, després també té més ganes d'afrontar situacions més adverses, no? O més complexes.
Doncs nosaltres que ens quedem amb el missatge del mossèn Carles Catasús de la parròquia d'aquí a Sant Sadurní. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres.
I acabarem aquest tema de la setmana al Baix Penedès, on des de Domenys Ràdio ens explicaran les processons del Vendrell i també les pàgines de Passió d'Albinyana.
Així és, Sílvia, i per explicar-nos tot el que hi haurà aquí a la comarca en tenim el rector en Solidum i moderador de la Unitat Pastoral del Vendrell, Josep Maria Calderó. Molt bon dia, com està?
Molt bon dia, molt bé. Aquí preparant ja les coses de Setmana Santa.
Déu-n'hi-do, perquè hi ha moltíssimes, no?
Sí, aquí doncs ja estem ja a la Setmana Santa. Aquest dissabte ja vam baixar dos passos que sortiran aquest diumenge de Rams, perquè durant la setmana doncs, el mandat els pugui anar doncs, ja preparant, no?
I comencem aquest diumenge, no? Amb
sí,
diumenge
aquest
de Rams.
Diumenge de Rams. Aquest diumenge de Rams tenim ja la primera processó, que sortirà a les 5 de la tarda, i és la que organitza l'Hermandat del Senyor de les Penes i la Virgen del Consuelo i Santa Anna. Aquest és un hermandat que només surten aquests dos passos, i és un hermandat que surten a l'estil doncs, sevillà. Per tant, doncs, no van en rodes, sinó que van amb els portants que les porten, doncs i el processó dura 4 o 5 hores, perquè fan un bon recorregut pel Vendrell.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I acabat, doncs, també porten banda. Per tant, és el que es fa a l'estil, doncs, de Sevilla, no? Que cada cofradia doncs, i cada mandat trau el seu pas, no? I després la processó, que és pròpiament de la parròquia i que té, doncs, una antiguitat, doncs, que hi ha del segle XVIII, per tant, doncs, està documentada i que, per tant, doncs, ja és molt arregada, doncs, a Vendrell, és la processó del silenci que surt el divendres al vespre, a les 10 del vespre. En aquests moments surten, doncs, 7 cofradies més els armats. I, bueno, que aquesta, doncs, surt de les 10 del vespre, bueno, també fa tot un recorregut no tan ampli com el del diumenge, i pues, recull pues, les demandats que estan més llegant que, pues, doncs, que històricament estan lligades més a la parròquia, perquè la mandat de les penes té l'antiguitat de 35 anys aquí, doncs, al Vendrell, no? I el silenci, doncs, pues, inclou pues, el típic, no? Els portants de la Santa Creu, doncs, el Sant Sepulcre, la Soledat, etc. No?
A més, bueno, totes dues processons molt, molt conegudes i molt seguides per la...
Sí.
De vots, no?
Sí. Acabant, doncs, sobretot la del divendres, doncs, que és molt parroquial, no? I acabant, doncs, la gent, doncs, la segueix. I després també, com a acte, doncs, així, doncs, que no coneix molta gent, jo sóc el primer any que sóc aquí de rector, és que a Albinyana fan les pàgines de la Passió, Les pàgines de la Passió és, doncs, és una representació de la Passió.
Sí.
Doncs a partir d'un text que va escriure, adaptat, mossèn Jordi Figueres, que ara és el rector de Calafell, i que va estar aquí per aquesta zona doncs, molts anys. I d'aquest text, i d'això farà 30, més o menys són 32 anys que fan aquesta representació. I la fan la gent del poble. Dura una hora, es fa a l'església, i bueno, no és l'espectacular de les passions que es fan arreu de Catalunya, com sabem, d'Esparreguer o d'Olesa, sinó que és molt més... Però, bueno, això en diu pagès de passió, també hi ha música, hi ha un cor que canta, bé, per tant, doncs, també és interessant, no? I aquesta representació també es fa el vespre del diumenge de Rams, a les 8 del vespre, a Albinyana, a la parròquia de Sant Bartomeu d'Albinyana. I el dissabte, el diumenge és, diguéssim, la representació, i el dissabte es fa un assaig general últim obert al públic.
Déu-n'hi-do. I és veritat que no és gaire coneguda aquí a la comarca, eh?
No. Jo és el primer any que estic aquí de rector i em dono compte que no. I per això, aprofito que està ben entesa per dir-ho.
I tant que sí, doncs, a qui vulgui tant gaudir de les processons com gaudir d'aquestes pàgines de passió d'Albinyana, doncs que apunti aquests dies que ens ha comentat i que aprofitin i vagin, que tenim molta fama a altres llocs, però aquí també en tenim.
També.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa.
D'acord.
I que vagi molt bé tots els actes litúrgics.
Molt bé.
Gràcies. I qui m'acompanyarà per acabar d'ampliar la informació de la processó de Divendres Sant és el Xavier Mercader, president dels Amics de l'Orga i del Sant Sepulcre. Molt bon dia, Xavier, com estàs?
Molt bon dia. Bé, gràcies.
Vosaltres esteu molt implicats en aquesta processó de Divendres Sant que ens mencionava abans el rector de la Unitat Pastoral del Vendrell. Explica'ns més a fons aquesta processó del silenci.
Bueno, la processó del silenci, suposo que ja us ho he dit, que és una processó que té els seus antecedents cap al 1678, que és quan hi ha les primeres notes escrites, però en l'actualitat doncs el conformen a les 10 de la nit, primer fem sonar les petraques, els campaners, perquè sabem que el dijous sant a la tarda doncs es lliga un ram de farigola a les cordes que es fan servir per tocar les campanes i es tiren pel davant del campanar. I llavors doncs el divendres sant tots els anuncis que s'han de fer pels actes litúrgics que es fan amb una cosa que aquí s'anomenen petraques, n'hi ha que en diuen matraques, i de fet és com un carrau gros, no? Doncs què és el que serveix per avisar els fidels que comença o que començarà al cap de mitja hora l'ofici. Llavors començarem a les 10 amb aquest toc, no? Que és un toc, diguem-ne, d'avís de la gent que va per començar la processó del silenci, o del Sant Enterrament, i llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, començaran els armats, que són els que van al davant de la processó, després ve després surt el que és el misteri de la creu parroquial, l'Ecce Homo, el misteri del Natzaret, després ve el Sant Crist, el misteri dels Dolors, el Sant Sepulcre, la Soledat, i una cosa que aquí a Vendella es fa també des del 1800 és quan un cop ha entrat tota la processó, ha fet tot el recorregut, si vols després us explico el recorregut,
sí.
Però un cop ha acabat el recorregut, doncs un cop ja s'ha centrat tot i els armats estan posats a l'altar major i el Sant Crist també, és un cant, que és un cant de, diguem-ne, de tristesa, de lamentació, que és el misteri del Miserere. Que, bueno, el canta el cor Orfeo i amb dos solistes, diguem-ne, que un és el Lluís Cintes i l'altre és el Joan Coell. Que això, que és un cant que la veritat és molt, molt emotiu i que, doncs, amb l'orgue i amb el cor Orfeo, no?
Diuen que posa la pell de gallina, eh?
Sí, la veritat és que posa la pell de gallina. Vull dir que és, hi ha molta gent que ja l'espera, no? I és tradició, com si diguéssim, no? I, bueno, i aquí donem per acabar la processó. I llavors, en quant al recorregut, pues, sí. Doncs surt de l'església, agafa el carrer del Peix, que és aquest que hi ha sortint, diguem-ne, a l'esquerra de l'església, Prat de la Riba, que és el carrer pel davant de la Rambla, com si diguéssim, anem a parar al carrer dels Cafès, que és on es fa més ample. D'allí va cap a la plaça Nova, carrer de Montserrat amunt, Sant Magí, carrer de la Pau, Andreu Niu, Progrés, i tornen a sortir a Santana davant de la casa nadiu de Pau Casals i d'Àngel Guimarà, no? No nadiu, sinó on te va viure.
Sí.
Després, a partir d'allí, tira avall pel carrer de la Muralla fins al davant del carrer Carnisseria, que se'n va com si diguéssim cap al Pont Nou, passa el Pont Nou, i llavors pel carrer de l'Avinguda, vull dir, pel carrer d'aquell al costat de la Lira,
sí.
De l'Avinguda de Catalunya, torna a anar a buscar el pont de França, com si diguéssim,
sí.
passa el pont de França, que és el pont vell, com si diguéssim, fins a les Quatre Fonts, i llavors agafa pel carrer de l'Om, avall, 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 fins a la Font de la Menya, i llavors agafa, per dir alguna cosa, a l'esquerra, i puja pel carrer de Mar. Puja pel carrer de Mar i arriba a l'església. Un recorregut va ser d'una hora i mitja, o així.
I a més, això ho retransmeteu, eh?
Bueno, ja fa anys, com si haguessin, ja fa uns quants temps, des de que vam començar a tenir un estudi de televisió que tenim a l'Orga per fer els directes que fem dels concerts. Bueno, ens va fer gràcia fer-ho. I llavors el que fem és, doncs, és amb una càmera d'aquestes mòbils amb 5G i amb quatre càmeres més que muntem fixes, d'aquestes robotitzades, doncs, bueno, i fem la retransmissió a trossos, perquè doncs, nosaltres no som TV3 i també podem muntar un desplegament com això, però bueno, però el tros que diem-ne que no la podem tenir, pel que sigui, doncs llavors hem gravat una sèrie d'entrevistes, sobretot amb gent jove que participa per primera vegada a la processó, a veure què és el que els motiva per dir alguna cosa, doncs, de participar en això, i bueno, i això és el que anem posant al mig, i doncs al final acabem, comencem amb el missatge del mossèn, aquest que us ha parlat amb altres,
sí,
i amb el missatge d'esperança per la resurrecció. I acabem la retransmissió. Vale, la veritat que nosaltres fem o sigui, tot el que és editem tota la imatge i l'enviem amb la col·laboració de Tele Vendrell, ho enviem amb ells perquè ho puguin fer servir. I també es pot mirar pel Facebook Live de l'Orga.
Déu-n'hi-do. Quin així desplegament, que,
pel que sigui, no puguin sortir al carrer, perquè diu que farà fred aquest any, diu que farà molt de fred.
Sí, això han dit.
Això, doncs, llavors, doncs, ho poden veure des de casa seva.
Que ho puguin veure a través de les tecnologies, que per això les tenim, no?
Ah, això mateix, no? Sí, sí.
Doncs
això és el que fem, ja faig el fem.
Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Home. I que vagi molt bé la
moltes
processó.
Gràcies.
Una abraçada.
Per convidar-nos. Gràcies.
Cançó de la Fúmiga, molt i molt ben acompanyats, aquesta gent de la Mediterrània, que ens portarà el següent flash informatiu.
Protagonistes d'una història que no et contaran.
Ores venen i pan, ores que van trencant.
La gent de la Mediterrània.
Mediterrània és una festa, una cançó sense sentir. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Mediterrània és la tendresa d'unes carícies al meu llit. Mediterrània és la certesa que si et pariré ja si estic.
Terra, mare nostra, avui m'aclamo els teus encants.
Casa meua, casa vostra, una porta sense pany.
Tu i jo seguim amant els teus gelants.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos anima a aprofitar la inscripció de solars i edificis per la Reserva Pública de la Generalitat. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos informa que la Generalitat ha obert la convocatòria 2026 per inscriure solars a la Reserva Pública de Solars per incrementar l'oferta d'habitatge protegit i facilitar l'accés a ajuts per la seva promoció. Aquesta nova convocatòria, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 12 de març, s'adreça tant a administracions públiques com a entitats i persones jurídiques privades. En aquest sentit, l'Ajuntament anima els propietaris de solars del municipi a valorar la possibilitat d'incorporar-los a aquesta reserva pública, ja sigui per a projectes de lloguer, de cessió d'ús o de transmissió del dret de superfície. També s'hi poden incloure estructures d'edificis no finalitzades que es puguin reprendre. El termini per presentar sol·licituds està obert fins al 15 de juny. Miquel Cusiner i Oriol Udina, nous caps de tècnica i president dels Falcons de Vilafranca. Els Falcons de Vilafranca han celebrat aquest dilluns al vespre al seu local una assemblea on han renovat els càrrecs de la Junta Tècnica i Administrativa. La Junta entrant, de 7 persones, estarà encapçalada per Miquel Cusiner com a cap de tècnica i Oriol Udina com a president. Miquel Cusiner és la segona vegada que assumeix aquest càrrec, assegura arribar amb forces per aprofitar i millorar la feina feta aquests últims 2 anys per l'anterior equip per signar les millors figures. L'estratègia per aconseguir actuacions excel·lents és rendir al màxim els assaigs. Pel que fa a la part administrativa, el nou president és Oriol Udina, qui en els 46 anys que fa que forma part dels Falcons ha estat en diversos càrrecs, però mai n'ha estat el president. Gelida impulsa una recollida de portàtils per a un projecte educatiu a Malawi. L'Ajuntament de Gelida col·labora amb la Fundació Aula de So dins el projecte Petits Músics en una campanya de recollida de portàtils de segona mà per donar-los una nova vida i destinar-los a un projecte educatiu a Malawi. La iniciativa té com a objectiu crear una aula amb ordinadors per facilitar l'accés a l'educació d'infants i joves a través de la tecnologia. Es demanen portàtils funcionals amb bateria i carregador. Les donacions es poden fer fins al 7 d'abril a l'Ajuntament de Gelida. El projecte compta amb la col·laboració de l'Abdu i pretén transformar dispositius en desús en oportunitats educatives. I l'Arbós serà una de les seus del torneig internacional Costa Daurada Handball Cup del 29 de març a l'1 d'abril. L'Arbós serà una de les seus del torneig internacional Costa Daurada Handball Cup 2026, un esdeveniment esportiu de primer ordre que tindrà lloc del 29 de març a l'1 d'abril en diverses localitats de la Costa Daurada i el Baix Penedès. Aquesta competició internacional d'handbol base, reconeguda pel seu caràcter formatiu i competitiu, reunirà aproximadament 1.600 esportistes d'entre 10 i 17 anys procedents de Catalunya, d'Espanya i de 10 països europeus, creant un ambient esportiu de gran nivell amb categories masculines i femenines. Els partits es disputaran en diversos pavellons i instal·lacions esportives, inclòs el pavelló municipal de l'Arbós, així com altres poblacions convidades de la regió. La competició promou la convivència, l'esportivitat i l'intercanvi cultural i suposa una oportunitat única per als joves de competir en un entorn internacional d'alt nivell.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb el flaix informatiu finalitzat, nosaltres tornem i ho fem parlant amb gent jove, que ara mateix està implicada, involucrada de forma directa o indirecta en les polítiques municipals. Plantegem una tertúlia per conèixer noves mirades de fer política i el paper dels joves en aquest món local, aquells que es volen mullar. Qui condueix aquest espai serà el Miquel Cuenca des de Sant Sadurní, quan vulguis.
Doncs, Sílvia, doncs sí, com comentaves, avui obrim una tertúlia
o millor dit, un espai de conversa centrat en la mirada dels joves dins la política municipal i local, amb tres perfils diferents, però amb un punt, podríem dir, en comú, el compromís amb el seu entorn, els seus respectius municipis i les ganes de participar activament en el futur dels seus municipis. En un moment en què sovint es parla de desafecció política, la presència de joves implicats aporta noves mirades, noves prioritats i també noves maneres d'entendre la política i fer-la més connectades amb la realitat del dia a dia. Amb ells parlarem de com es viu la política des de dins i des de fora les institucions, dels reptes que afronta la joventut avui en dia i de quin paper poden jugar els joves en la política local. Com hem comentat, tenim tres perfils diferents també per donar varietat a aquesta tertúlia, en aquest espai també de conversa. Ens acompanyen la Ivet Garcia, ella és regidora dins de l'equip de govern municipal de Castellví de la Marca, també l'Aaron Fernández, en aquest cas regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i l'Arnau Ruiz, primer secretari de les Joventuts Socialistes a Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia. Hola.
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Podríem comentar en primer lloc i llançar la primera pregunta per tots tres, i està clara, no? Com vau començar a interessar-vos per la política municipal fins al punt d'implicar-vos activament cadascú en els tres jocs, en les tres posicions que us trobeu actualment? Comencem per tu, Ivet, si vols.
Bé, doncs a mi el que va ser el que em va motivar més és que jo compartia com molts espais amb els regidors i regidores d'en aquell moment. I doncs jo veia moltes feines que feien ells i elles i és, doncs, que em venia molt de gust doncs estar al peu de canó com ells, ja que sempre doncs he estat molt vinculada també a entitats, a la vida social del poble i això, i vaig sentir doncs que ho podia portar però des d'un altre lloc.
A partir d'aquí anem ara cap a l'Arona. En el teu cas, vas crear juntament amb un altre grup ampli de joves un partit, podríem dir, des de zero, que va arribar a les municipals de fa ja uns 3 anys amb 2 regidors.
Correcte. Primer de tot, agrair que s'hagi comptat amb la presència de la nostra formació per primer cop aquí a Ràdio Vilafranca, Miquel i tot l'equip. Nosaltres vam decidir crear el partit des de zero per, bàsicament, apostar per una nova forma de fer les coses. Vam decidir començar amb el partit el 20 de març i vam acabar en les eleccions que, si no recordo malament, va ser el 28 de maig. Llavors vam anar pràcticament a regidor per mes de campanya. Llavors esperem repetir aquesta victòria a les pròximes eleccions.
Anem ara cap a l'Arnau. En aquest cas no està en un àmbit tan institucional dins de l'Ajuntament de Sant Sadurní, però està implicat activament dins de les Joventuts Socialistes i, per tant, també fent política activa des d'una vessant més activista a nivell de carrer, a nivell no tan institucional. No, Arnau, què és el que et va fer portar a entrar ara mateix on estàs?
Sí, bon dia. Primer, agrair a Ràdio Sant Sadurní la invitació. Estic molt content d'estar aquí. Em fa molta il·lusió tornar a Ràdio Sant Sadurní i responent la teva pregunta. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat molt la política, penso que és un món apassionant. Des de petit m'ha agradat saber què era el que m'estava envoltant, què passava, el per què, i això m'ha fet també estudiar ciències polítiques. Ara mateix estic a tercer, estic acabant gairebé la carrera, i bueno, tinc bona relació amb els regidors, en aquest cas del PSC a Sant Sadurní, em porto molt bé, i tenia ganes d'ajudar a Sant Sadurní, en aquest cas al nostre grup municipal, i bueno, d'aquí la meva entrada a la política municipal.
En aquest cas anem ara cap a la Ivet. Ens agradaria també conèixer una miqueta quines són les vostres tasques dins dels vostres diferents perfils. Ivet, en el teu cas ets regidora de Festes i Tradicions, Igualtat i LGTBIQ+, Promoció Econòmica, Turisme i Ocupació. Déu-n'hi-do les carpetes que tens en l'edat i sobretot en aquesta primera experiència política dins l'Ajuntament. Com és un dia normal per tu al consistori?
Bé, doncs un dia normal com a tal, no n'hi ha cap, no? Perquè cada dia és ben diferent. Sí que és veritat que al matí doncs acostumo a fer més les feines més personals del dia a dia, doncs anar avançant a poquet, si algun dia tinc més temps doncs faig més coses, si algun dia en tinc menys doncs menys. I sí que cap a la tarda doncs ens dediquem doncs més a posar la feina en comú amb els altres companys. I allà doncs, és on t'aconsella, doncs mira, si vés cap aquí, doncs aniràs una miqueta millor, si vas cap aquí no sé què, i igual jo amb els altres companys, doncs és el moment on ens ajudem entre tots, tant en reunions a la tarda o fer mil feines, però sempre molt acompanyada i amb els meus companys.
una tasca més governamental. En el cas de l'Aron, potser l'acció, la feina, passa a ple, a l'oposició. Com comentava, en plataforma, ple de joves, en aquest cas sou dos regidors també d'una edat, doncs podríem catalogar entre els 20 i els 30, joventut. Què és el que ha portat la vostra arribada dins del plenari? Ha hagut un canvi o reflexa algun canvi dins la política municipal?
Correcte, és un plenari, la veritat, bastant singular, que segurament que a l'Arnau li agradarà bastant, que és un plenari amb majoria socialista des que va arribar la democràcia aquí. Llavors això fa que la nostra feina sigui molt diferent, és a dir, nosaltres com a oposició som dels que creiem que una bona oposició fa un bon govern, és a dir, que la feina de govern comença des de l'oposició. Llavors, per part nostra, el que fem és escoltar els veïns, intentar ser el més pròxims possibles a ells, entendre molt bé quins són els seus problemes i en la mesura del possible, negociar-los amb l'equip del PSC, que a vegades costa una miqueta, i portar-ho a ple per tal de que puguem donar una bona sortida, sobretot a problemes de seguretat, problemes d'habitatge, que és ben conegut que tenim.
Arnau, l'Aron t'ha interpel·lat, el teu partit, el Partit Socialista, també està dins l'equip de govern de Sant Sadurní, però entenc que dins de les joventuts també feu una tasca, a part i a banda del partit, també de peu de carrer.
Sí, correcte. Nosaltres tenim una independència clara també del partit. A nosaltres ens agrada fiscalitzar la feina tant dels regidors nostres com dels regidors de les altres formacions. I és el que ens toca. Penso que el jovent també ha d'estar aquí per ajudar, però alhora també per fiscalitzar aquestes polítiques i que responin a les problemàtiques existents que hi ha, tant a Sant Sadurní com a altres poblacions.
A partir d'aquí llenço ja una pregunta a l'aire per tots tres. Qui vulgui la respon, qui vulgui no, qui vulgui interpel·lar-se després pot, òbviament. Estem a una tertúlia, llibertat per davant de tot. Heu notat algun repte o prejudici dins els vostres sigui càrrecs, dins el vostre dia a dia a nivell polític, pel fet de ser jove?
Bueno, en el meu cas no. En el meu cas estic molt content. Se'ns està donant el valor, la veu i també la importància que realment hem de tenir i se'ns escolta. Sí que és veritat que tenim un equip complet i divers perquè per tal de representar la màxima gent possible del poble has de tenir un equip divers i en aquest cas crec que a Sant Sadurní ho hem aconseguit i a partir d'aquí el partit ens escolta i ens dona el valor necessari. Almenys aquí a Sant Sadurní passa això.
Pel que fa a la Ivet i l'Aron, teniu potser uns càrrecs ja a nivell institucional, per tant també interpel·leu a la ciutadania. No sé si ho heu notat, potser aquests reptes o prejudicis, no?, pel fet de ser joves.
Oh, per part nostra sí que és cert que d'inici vam notar un cert prejudici, és a dir, el fet... Nosaltres, per donar una mica de context aquí, Miquel, vam ser la llista més jove d'Espanya. La nostra mitjana d'edat eren uns 22-23 anys. Això vol dir que la crítica fàcil de... És que sou una llista jove, sou una llista sense experiència, hi era. Per sort hem entrat i hem entrat, òbviament, a l'Ajuntament i hem pogut trencar una mica amb aquests estereotips que jo crec que és positiu i que la bona feina que s'està fent per part d'una llista jove està fent doncs, que puguem obrir encara més el ventall de la participació política dels joves a la política municipal.
Ivet, en el teu cas hi ha una mica més de responsabilitat, estàs dins un càrrec governamental de mandat.
Doncs sí, la veritat és que sí, és una mica diferent, però sincerament penso que no, que la gent doncs, t'ha de respectar sempre igual, siguis jove, siguis gran, tinguis el sexe que tinguis, no? Dic que el respecte va sempre davant de tot. Nosaltres sí que és veritat que, a diferència de potser l'Aron, som un equip força variat i això també penso que pot enriquir molt, perquè a vegades també combinem doncs, l'experiència amb les noves idees, que a vegades la joventut també, almenys en el meu cas, tampoc vull parlar per ningú, potser volem volar molt alt, no? I els altres companys ens ajuden a aterrar aquestes idees, ja que pues, gràcies també a la seva experiència doncs també diuen, mira, doncs jo això vaig voler anar cap aquí un dia i també doncs, vaig pensar que era millor així, llavors també et poden donar una experiència, però ja no tant amb l'edat, sinó amb la diferència d'experiències que tenen les persones.
Aquí també podríem aportar consells pels altres convidats, si més no, què és el que més has après des de que vas començar?
Doncs jo el que més he après, sincerament, és que no pots contentar a tothom. Perquè, bé, jo sempre intento doncs, fer les coses i prendre les decisions que considero que són les més correctes, les més oportunes, prendre-les des del cor, però a vegades doncs, no coincideix amb el que agradaria potser a tothom, no? I a vegades sap una mica de greu perquè portes molts dies, molta feina per prendre aquella decisió o per fer aquella cosa en concret, i a vegades doncs, hi ha gent que no està doncs, el més contenta que a tu t'agradaria i sap una mica de greu, però bé, això és el que més he après, que tot i fer les coses amb el cor, a vegades doncs, no és el que més agrada a tothom.
En el teu cas, Aaron, portar mocions en minoria al ple és una qüestió també que dona feina.
Jo hauria d'haver après, Miquel, tècniques de meditació per fer aquesta activitat que comentes. Però em permetràs que construeixi sobre el que ha posat sobre la taula l'Ivet, perquè crec que és molt positiu.
Al final, tant millor, així construïm també un relat en comú entre els tres.
Exacte. Al final, en el moment que governes, i ella ho sap molt bé, i l'equip de Castellví de la Marca està fent una molt bona feina, entres en la responsabilitat de contentar uns i enfadar uns altres. I tota política, hi ha molt poques polítiques que només agradin. No hi ha cap que no tingui detractors. Llavors, nosaltres, com ho plantegem, i suposo potser aquí estem d'acord els tres, és en el moment que implementes una política, en el moment que implementes qualsevol mesura al municipi, tu has d'intentar estar molt tranquil amb tu mateix que estàs fent el correcte. Perquè això és el que, en última instància, per molt que tinguis detractors i per molt que tinguis gent que t'aplaudeix, et permetrà anar a dormir tranquil i creure que estàs fent una molt bona feina. I si en algun moment t'equivoques, perquè òbviament tots ens equivocarem, simplement demanar perdó, recular i tornar a construir sobre una base ferma que poguéssim haver deixat.
Aquí també pot aportar a l'Arnau, perquè tu estàs teòricament des de fora, no estàs a cap institució. Sí, sí. No sé si
jo coincideixo.
És més fàcil estar més a fora que a dins, a vegades.
Bueno, jo coincideixo amb ells. A l'hora de fer política està clar que hi haurà gent que li agradarà més o menys, i aquí s'ha de ser valent, has de ser conscient d'això, has de ser conscient que hi haurà gent que potser no li agrada aquesta política, però tu, si fas aquesta política, has de ser decidit, diguem-ne, i tirar endavant. Des de fora també és molt fàcil, diguem, parlar. Però el que sabem, i sobretot els meus companys ho sabran, és que les persones que estan dins són les que de veritat saben tot com funciona, quina és la realitat, i a vegades hi ha gent de fora que parla que si sapigués com és la política des de dins, la situació actual des de dins, potser no diria aquestes coses. I això hem de saber, que potser és més fàcil parlar des de fora, sí, però parlar des de fora no vol dir que el que es parli des de fora és la veritat.
Per saber també què es fa des de dins, una eina molt útil i que pres força durant aquests anys han sigut les xarxes socials, i aquí el nostre col·lectiu, el dels joves, la sap portar molt bé, i entenc que en els tres perfils, en les vostres respectives formacions, juguen un paper molt important. Comencem per tu, Ivet.
Doncs jo, de fet, quan vaig entrar a llistes, no?, aquelles primeres reunions que fèiem per comentar doncs, com havia anat el govern anterior i com volíem afrontar el següent, el primer que vaig dir va ser: volem molta informació als joves, i la necessitem, però la necessitem potser d'una manera que abans no estava potser enfocada així, no? Igual que la gent una miqueta més gran doncs, es dedica doncs, a llegir tot un contingut, una cosa més llarga, i això, la gent d'avui en dia, parlo també molt per mi, volem que tot sigui més immediat, que et facin un vídeo, que t'ho expliquin i que t'ho resumeixin. I que tu puguis veure el que aquell partit està fent, però ràpid, i que ho tinguis a les teves mans. Perquè nosaltres, bé, no sé, no tothom, això està clar, no tothom es dedica el seu temps, no?, per contrastar, per llegir, per mirar. Llavors, el que vaig dir, sobretot, va ser: pengem vídeos, expliquem què estem fent, perquè moltes vegades el que passa és que si no ho penges, sembla com que no ho hagis fet, no? I sempre hi ha moltíssima feina darrere, però a vegades sembla que això, que si algú no ho veu per xarxa, sembla que no estiguis treballant. I llavors és molt important anar penjant, per anar informant a tota la gent del poble que estem aquí, que estem fent molta feina, i que a vegades doncs, potser no es veu tota la que estem fent, però que se n'està fent moltíssima.
Tu tens un paper important en aquesta secció de les xarxes, Ivet?
Bé, doncs no gaire important, la veritat. Tenim una tècnica de comunicació i el nostre alcalde, l'Eliseu, que es dediquen molt més en això, sempre dono un cop de mà i si haig de sortir en algun vídeo, doncs hi surto i a mi doncs m'agrada molt, la veritat, donar aquesta informació a la gent.
Aaron, en el teu cas, les xarxes socials també t'han portat a estar amunt en visites al vostre perfil.
Nosaltres som mediàtics, Miquel, som mediàtics i som virals.
Ho sé,
aquí. A veure, mira, l'altre dia vaig veure una imatge del 1970 i vaig veure que tothom tenia un diari a la mà. Era una imatge de hi havia un autobús i a primera hora del matí i tothom anava amb el diari. Avui no veurem diaris a les mans de les persones d'aquí, la Rambla Sant Francesc, a Vilafranca o al metro o al bus. El que sí que veurem és que tothom té un mòbil a la mà. I això ha fet que òbviament, la política i tots els camps, és a dir, l'empresa, l'economia, tot, hagi d'adaptar el seu discurs i, en comptes de ser al diari, voler estar a les xarxes. I en aquí, doncs, qui millor entengui que les xarxes, el que ha dit la Ivet, una mica, que les xarxes requereixen un discurs de pràcticament 15 segons, que les xarxes requereixen un contingut fàcil que es comparteixi, doncs podrà guanyar. I podrà guanyar aquesta pugna per les xarxes, que creiem, això t'ho deixaré a tu, Miquel, perquè sabràs molt més que jo com a periodista, creiem que estem fent una bona feina.
Aquí jo no estic per valorar, però sí que és cert que Activa ho és.
És un gran què.
Arnau.
Sí, coincideixo totalment amb els meus companys perquè penso que hem de ser conscients que la gent jove, la gent que entre els 18, 25, 30 anys no s'informa de la mateixa manera que una persona que pot arribar a tenir 70, 80 o 60 anys. Això hem de ser conscients i hem de començar a pensar en això. A partir d'aquí ha d'haver-hi una estratègia de comunicació per tal d'arribar al màxim possible de gent, diguem-ne. Està clar que per arribar a la gent jove no has de comunicar de la mateixa manera que per arribar a la gent gran. I aquí entra el paper dels vídeos, dels reels i tot això. Nosaltres ens trobem, de fet, des de la JCC, les nostres propostes les estem fent així, perquè arriben molt millor a la gent jove que un fragment de premsa, amb un missatge clar, concís, coherent, i això és primordial, diguem-ne, per la política.
Arnau, continuo amb tu, perquè com a persona que no està dins de les institucions m'agradaria saber què creus que es podria millorar de cara a la pròpia administració per connectar amb aquesta joventut.
Bé, mira, justament ara estic fent un curs sobre la comunicació en l'àmbit jurídic i administratiu, que va una mica sobre aquesta pregunta. Penso que tant l'administració com les institucions han de fer un pas endavant i penso que ho estan fent i ho estan millorant en l'àmbit comunicatiu, la manera de com comuniques i la forma i el llenguatge, que és molt important. Sovint ens trobem que hi ha molts documents, hi ha moltes coses que les persones de carrer no entenen el que posen aquests documents. Llavors, per tal d'arribar, per ser més entenedor, per arribar bé a la població, hem d'utilitzar un llenguatge, hem d'utilitzar diverses formes per tal d'arribar i que la gent entengui el nostre missatge. I penso que és això el que s'ha de millorar i el que penso que ara s'està millorant.
I a vegades tots aquests missatges que a vegades no entenem venen en relació amb aspectes tan importants com els impostos.
Correcte.
En l'àmbit fiscal, en un àmbit que ens afecta el dia a dia. No sé com ho veieu vosaltres dos, que esteu des de Vilafranca, Ivet i Aaron.
Al final, el que l'Arnau posava sobre la taula és un tema molt important i crec que és totalment un encert per part seva. Al final, el que veiem és que l'administració hauria de ser molt més planera, molt més propera al ciutadà, i perquè això passi necessitem polítics que siguin molt més propers al ciutadà. No vull posar un nou tema sobre la taula, però no hi entraré, però hem de pensar molt més en incentius. Qui hagi decidit que el que necessitava, per exemple, un contenidor era una targeta, s'estava equivocant. Llavors, necessitem que l'administració sigui molt més propera al ciutadà, entengui el problema del ciutadà, entengui que el problema és que s'han d'entendre inicialment, relacionat amb el tema de la comunicació que contaves. Llavors, en el moment que això rutlli, podrà començar a rutllar tota la resta.
Ivet, parlàvem que tu eres regidora, per exemple, d'Igualtat i LGTBIQ+, uns aspectes que també prenen força i importància, sobretot en aquesta darrera dècada. Com a nova generació de polítics, la teva mirada sobre, per exemple, la igualtat, la diversitat, ha portat un toc diferent dins l'Ajuntament?
Bé, jo penso que sí, no? I que intentem sempre fer polítiques que ens ajudin a anar tots cap a millor. Sí que veig que hi ha noves generacions, no?, que van creixent després de la meva, que potser encara queda fer moltíssima feina, però des de l'Ajuntament, gràcies també a recursos que ens donen de subvencions, doncs s'intenta fer moltíssima feina, tant a l'escola com al carrer, al dia a dia, al nostre Ajuntament, perquè no sé, perquè puguem tenir la igualtat que tots necessitem.
Estem arribant a la recta final, per tant, últimes preguntes per deixar-vos també explayar-vos i a partir d'aquí també fer un resum de la vostra etapa. S'estan acostant a eleccions municipals, és on esteu implicats els tres. Primer vaig amb l'Aron, després amb l'Ivet i després tu, Arnau, perquè m'interessa primer l'Aron i l'Ivet en l'equació institucional. Què és el que, primer, Aron, t'agradaria haver aconseguit al final d'aquesta etapa, d'aquests 4 anys de mandat, ara que s'acosten aquests comicis?
Mira, em demanen que sigui breu i ho seré, guanyar les eleccions de 2027. Aquesta és la nostra voluntat.
Ivet?
Doncs a mi haver portat el meu màxim i que les festes que jo segueixo seguint amb la nostra tradició de fa moltíssims anys, doncs que se segueixin perpetuant al llarg de la nostra història.
I Arnau, molt curt, tens pensat donar un pas més en aquestes properes eleccions?
Per què no? Això tampoc sóc jo qui ho ha de decidir. Jo he de ser valent, si arriba el moment arribarà, però això li pertoca a algú més.
A la direcció del partit. Doncs moltes gràcies, Ivet, Aron, Arnau, per acompanyar-nos en aquesta tertúlia, en aquesta conversa de joves polítics, ara que també s'acosta un període electoral intens en tots els àmbits territorials. Moltes gràcies.
A vosaltres.